52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Josep Roig.
Qui el saluda, efectivament, una vegada més, ens disposem els propers 30 minuts a apropar l'objectiu informatiu a la realitat del territori. Cada dia, des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, procurem, doncs això, estar al dia per tal de que els nostres oients, a part d'estar acompanyats, estiguin també informats. Cada dia unim esforços a 7 emissores, les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, per oferir-los aquest informatiu. Un informatiu que avui es correspon a l'edició de divendres, és 2 de juliol de l'any 2010. Benvingudes, benvinguts. Doncs aquesta realitat informativa al territori avui, ho sento, però no comença de bona manera, perquè hem de tornar a parlar una altra vegada de retrocés en quant doncs, a l'activitat laboral aquí a les Terres de l'Ebre. En aquest cas, ha estat una altra vegada Antaix qui ha presentat un expedient de regulació d'ocupació per fer fora un centenar de treballadors i centralitzar la fabricació de mobles a la Sénia. L'empresa fabricant de mobles, Antaix, presentava la setmana passada aquest expedient de regulació d'ocupació que preveu acomiadar exactament 99 treballadors d'una plantilla de 199. D'aquesta manera, pretén l'empresa centralitzar tota la seva producció a la Sénia, reduint al mínim l'activitat de la planta d'Amposta. Representants dels treballadors i de l'empresa han mantingut, concretament ahir dijous, pel matí, tenien un primer contacte als serveis territorials del Departament de Treball a les Terres de l'Ebre. El sindicat i el comitè d'empresa consideren que es tracta d'un nombre excessiu d'acomiadaments després dels 68 treballadors que ja van haver de marxar fa 2 anys i reclamen, com a mínim, una indemnització de 30 dies per any treballat pels 20 que solament ofereix l'empresa. Escoltem el portaveu del comitè d'empresa Antaix, Mario Guerrera.
I el centre de treball d'Amposta quedaria con lo mínimo indispensable, con algunos trabajadores fabricando algunas pequeñas cosas, pero la centralización sería todo en el puesto de la Sénia. Con esto que indica de que se duplicarían puestos de trabajo y que habría más gente, que la faena que habría no habría para tantas personas. Nosotros somos conscientes de eso porque lo vivimos día a día, que la faena ha bajado, que no hay tantos pedidos como en años anteriores, pero que igualmente nosotros consideramos que es excesiva la cantidad de 99 personas a la calle. La propuesta nuestra es estudiar nuevamente la cantidad de gente que va a la calle. No nos olvidamos tampoco que lo que hemos puesto arriba de la mesa de que la gente que se vaya ha consumido 270 días de su propio paro para mantener su puesto de trabajo durante el último año y medio y que, aparte de eso, también la viabilidad de la empresa para la gente que se queda, porque estamos hablando de una reducción de 99 puestos de trabajo más 11 personas que están fuera del expediente, pero que se han sido recolocadas en una empresa del grupo que también está en la Sénia, y estamos quedando la mitad de la plantilla y quedaría unas 90-99 personas más o menos trabajando lo que es la empresa.
Al haver consumit tots aquests dies ja de l'atur, els treballadors d'Antaix reclamen a la direcció un nou recompte de les possibles baixes i li exigeixen que la indemnització sigui com a mínim la mateixa que els acomiadats fa 2 anys, 30 dies per any treballat amb 14 mensualitats, notablement superior a la proposta d'Antaix a l'ERO, la mínima legalment establerta per aquests casos i es considera procedent 20 dies amb 12 mensualitats. El portaveu dels treballadors, el portaveu del comitè d'empresa d'Antaix, Mario Guerrera, explicava que l'empresa no es vol moure d'aquesta proposta.
Nosotros hemos propuesto, la propuesta nuestra la hemos puesto arriba de la mesa. Ellos han tomado nota y nosotros sabemos cuál es la propuesta de la empresa porque lo que, no se mueven de lo que dice el expediente de regulación. Todo lo que va a la ley, lo que dice la ley. 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades para la gente que se tiene que ir. De ahí en adelante la empresa, bueno, ya con la propuesta nuestra se empezará a estudiar lo que se puede hacer y lo que no y en las próximas reuniones se decidirá ver qué se puede hacer.
Empresa i comitè tenen previst reunir-se de nou, efectivament, el pròxim dijous, dia 8 de juliol, a la fàbrica d'Antaix Amposta per continuar negociant.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en Mute.
Anem a continuar des de l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, donant-li una mica més de positivisme a l'actualitat de la jornada. De fet, és una notícia que ja avançava ahir, però avui anem a aprofundir una mica més en ella. Em refereixo a la posada de la primera pedra del viver d'empreses del Montsià. I és que la comarca ha iniciat les obres de construcció d'un viver d'empreses al poble de la Galera, que ha de permetre a les empreses disposar d'espais i compartir serveis per abaratir costos. El projecte ha de servir també per potenciar la indústria agroalimentària predominant a la zona i donar suport als projectes de dones emprenedores. El viver costarà uns 2 milions d'euros aportats pel Pla Únic d'Obres i Serveis, la Diputació de Tarragona i el mateix Consell. El secretari general del Departament de Governació i Administracions Públiques, Jaume Oliveres, que va ser l'encarregat de posar la primera pedra d'aquest viver d'empreses del Montsià, afirmava ahir que el govern treballa per fer més flexible l'accés dels municipis a les obres del PUOS davant les restriccions pressupostàries. L'escoltem.
Hem de modernitzar un instrument que s'ha demostrat que és eficaç com el pla d'obres, però l'hem de modernitzar pels nous temps i les noves necessitats dels ajuntaments i de la ciutadania. Això vol dir que segurament l'hem de fer potser més flexible, més d'acord amb les circumstàncies actuals, i és evident que els ajuntaments a partir de l'any que ve tindran problemes per confinançar projectes i segurament les normes d'aquest pla d'obres haurem de treballar perquè siguin molt més flexibles i els ajuntaments no tinguin tantes dificultats a l'hora d'elaborar el cofinançament. Això, en aquests moments, el Departament de Governació ja té un estudi encarregat, a l'Institut Cerdà, en aquest cas, per tal de millorar aquest instrument de cooperació amb el món local, que és el pla d'obres. No? Crec que tenim l'obligació. Durant tots aquests anys s'han anat fent modificacions, aquesta convocatòria també n'hem introduït.
El nou viver d'empreses del Montsià, que s'aixecarà en uns terrenys cedits, com dèiem ahir, per l'Ajuntament de la Galera, a les afores de la població, tindrà 1.900 metres quadrats construïts en dues plantes. A la primera se situaran els espais públics i serveis comuns per als usuaris, amb quatre sales polivalents i una d'arxiu. A la planta superior s'habilitaran 18 despatxos de 20 i 30 metres quadrats, així com dues sales comunitàries de lloguer i un despatx que funcionarà com a sala d'impressió i reprografia. L'edifici s'estructurarà al voltant d'un pati central amb la idea d'aprofitar els avantatges del clima mediterrani per a la ventilació creuada i funcione perquè funcione com a regulador de temperatura. Els despatxos tindran accés a una terrassa exterior que ha de permetre que els emprenedors i responsables de les empreses amb despatxos llogats es puguin relacionar entre ells. Els promotors d'aquest viver d'empreses explicaven ahir que ja s'ha contactat amb diferents empreses interessades en instal·lar-s'hi i es mostraven confiats que la participació empresarial faci sostenible el seu funcionament. També s'aclaria que estan oberts els promotors a tot tipus d'empreses, però posaven èmfasi en les bases que descriu el programa Montsià Rural de fomentar l'activitat agroindustrial vinculada al turisme, així com obrir el món empresarial a les dones.
Dissabte 17 de juliol, 11 de la nit, Estadi Municipal de la Devesa de la Ràpita, Festa Gran, actuació en directe de Dalai, Tributo a Mecano. Una nit per recordar totes les cançons de Mecano, un dels grups més representatius de la dècada dels 80. Dalai, Tributo a Mecano, en concert a la Ràpita. I arrodonim la nit amb dos dels millors DJs del món de la faràndula. By J. Vizcarro, By J. Vizcarro. No pretendes despistar ahora. I Road Runner, Ivan Subirats. Papa l'americano. Preu de l'entrada anticipada, 10 euros. A taquilla, 12 euros. Dalai, Tributo a Mecano en concert amb el suport de Emute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Compra ja la teva entrada a Radio Delta, Alcanar Ràdio, Ràdio Amposta, La Plana Ràdio, Antena Aldaia i La Cala Ràdio.
L'informatiu Emute.
Anem ara a la política municipal i concretament ens dirigim a Tortosa perquè l'equip de govern de Convergència i Unió i Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Tortosa han xifrat amb 232.103 euros el volum d'extrajudicial, factures sense consignació pressupostària, que va registrar durant l'exercici del 2009, una xifra que va comparar amb els més de 3 milions d'euros de fa 7 anys quan estava al govern el Partit dels Socialistes de Catalunya, recordem ara, a l'oposició a l'Ajuntament tortosí. Segons recordar recordava l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, i la regidora d'Hisenda, Matilde Vilarroia, l'anterior equip de govern va registrar un extrajudicial que l'any 2002 es va situar en els més de 3.049.000 euros i l'any 2003 en els 2.874.000. El volum de l'extrajudicial ha estat una qüestió que ha generat focus de conflicte habitual i acusacions creuades en els últims plens municipals a Tortosa. Escoltem Matilde Vilarroia, la regidora d'Hisenda tortosina, que detallava la xifra de l'extrajudicial acumulada durant l'exercici del 2009.
Aquesta xifra dels 232.000 val a dir que 162.000 corresponen a factures entrades durant el 2009. Això vol dir que o bé que corresponen a exercicis tancats d'anys anteriors, el que us dia, alguna factura del 2005, del 2008 que ha entrat, i factures que es trobaven fora de pressupost. I això sí que ha sigut doncs, alguna factura de serveis, per exemple, que s'ha tingut que fer alguna cosa i no la tenien contemplada.
Residu.
I bàsicament la gestió de del residu, el consorci de residus. I després, 69.000 euros... corresponen d'estos 232, 69.000 euros corresponen a factures d'últims trimestres de l'any 2009 que ens han entrat ara, bàsicament. Per tant, aquestes són, no es pot eliminar extrajudicial, perquè són factures que ens han arribat fora de termini.
La regidora d'Hisenda també recordava que al juny de l'any 2007, quan hi va haver el canvi de l'equip de govern a l'Ajuntament de Tortosa, es van trobar amb una gran acumulació de factures sense consignació pressupostària, cosa que va fer tancar l'any amb un extrajudicial que superava els 2.657.000 euros. El model de gestió del pressupost impulsat durant la nova etapa municipal, segons Vilarroia, ha permès reduir l'extrajudicial als 232.103 euros. Tant l'alcalde com la regidora destacaven ahir l'esforç realitzat pels regidors i pels tècnics municipals a l'hora de fer un bon control del pressupost. Seguim a Tortosa i seguim encara dintre de la política municipal, perquè l'Ajuntament tortosí va rebutjar íntegrament les al·legacions presentades pels grups municipals del PSC i d'Iniciativa per Catalunya Verds a la privatització del 49% d'Aigües de Tortosa, l'empresa municipal de serveis públics. L'equip de govern de Convergència i Unió va tombar les al·legacions en base als informes jurídics de la Secretaria d'Intervenció Municipal, així com a partir d'un informe de la consultoria externa Oliver Camps. La presidenta de l'entitat municipal, Meritxell Roger, argumentava que les al·legacions del PSC estaven poc treballades i que eren essencialment polítiques. Respecte a les d'Iniciativa per Catalunya Verds, Roger assegurava que tot i estar més treballades no tenien objecte de ser i van ser descartades d'acord amb els criteris jurídics dels experts. Recordem que els grups del PSC Iniciativa a l'oposició al consistori havien qüestionat obertament la necessitat de privatitzar una empresa que durant els últims anys s'havia mantingut sanejada financerament i havia permès a l'Ajuntament tortosí disposar de recursos econòmics per a diversos projectes. Els socialistes van al·legar que la venda suposava un malbaratament de l'empresa i una operació ruïnosa, unes al·legacions que la tinent d'alcalde i presidenta del MSP qualificava també de molt bàsiques i genèriques. Iniciativa per Catalunya Verds, per la seva banda, va denunciar que l'equip de govern de Convergència i Unió i Esquerra Republicana posava en venda l'empresa amb un preu a la baixa i dubtant de la quantitat que es podria recaptar a través del cànon. La seva crítica a la privatització i les seves al·legacions també, recordem, van estar tombades amb la qualificació de polítiques.
Emute, líders d'audiència a les Terres de l'Ebre. Segons la darrera onada del baròmetre de la comunicació i la cultura, 55.000 oients ens emparen. Som la ràdio municipal, la ràdio de proximitat i ara la ràdio líder del territori. Escolta el nostre informatiu de dilluns a divendres a la una de la tarda, l'informatiu de Mute. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre. El vostre suport ens fa líders. Dissabte 17 de juliol, 11 de la nit, Estadi Municipal de la Devesa de la Ràpita, Festa Gran, actuació en directe de Dalai, Tributo a Mecano. Una nit per recordar totes les cançons de Mecano, un dels grups més representatius de la dècada dels 80. Dalai, Tributo a Mecano, en concert a la Ràpita. I arrodonim la nit amb dos dels millors DJs del món de la faràndula. By J. Vizcarro. By J. Vizcarro. Déjalo ya, no pretendes despistar ahora. I Roadrunner Ivan Subirats. Papa l'americano. Preu de l'entrada anticipada, 10 euros. A taquilla, 12 euros. Dalai, tributo a Mecano en concert amb el suport de Emute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Compra ja la teva entrada a Radio Delta, Alcanar Ràdio, Ràdio Amposta, La Plana Ràdio, Antena Aldaia i La Cala Ràdio.
L'informatiu Emute.
El nostre recorregut informatiu ens porta ara a l'Ametlla de Mar. Les barques d'arràs de l'Ametlla de Mar han tornat a la mar després de 2 mesos amarrats a port. Els pescadors d'arrossegament de l'Ametlla de Mar ahir tornaven a sortir a la mar. El temps i el preu del peix sembla ser que els ha acompanyat en aquest primer dia de pesca, tal com explica en aquesta crònica des de la Cala Ràdio, des de l'Ametlla de Mar, Olga Tomàs.
Durant els mesos de maig i juny, els pescadors de l'arrossegament de la Cala han fet veda. Després de 2 mesos amarrats a port, ahir van sortir a la mar. Des de la confraria de pescadors s'ha fet una valoració molt positiva d'aquest primer dia de pesca, on les barques van entrar a port amb força peix i, a més, es va vendre a bon preu. De moment, el que sí que els ha acompanyat aquests primers dies ha estat el temps. Des del sector s'espera poder millorar els resultats de la temporada anterior, on el vent i el llapó van perjudicar molt la pesca, mentre les 25 barques de l'arràs han estat amarrades al port de l'Ametlla. Els mariners han aprofitat per dur a terme reparacions i deixar-les a punt per aquest nou inici de temporada. Recordem que durant aquest període els mariners s'han acollit a l'atur i els armadors han rebut les seves respectives subvencions. Enguany, els pescadors de les cases d'Alcanar i de Sant Carles de la Ràpita faran la veda aquest mes i l'agost i, per tant, no han coincidit amb els pescadors caleros. D'aquesta manera, en surten guanyant les flotes d'arrossegament de les 3 poblacions. D'altra banda, el sector de l'arràs té un front obert amb la nova normativa europea que es vol instaurar al Mediterrani. Des de la Unió Europea s'estableix que aquest art de pesca haurà d'utilitzar malla del 50 romboidal amb fil del 3 o malla quadrada amb fil del 3. Actualment les embarcacions d'arrossegament a l'Ametlla utilitzen fil del 5. A més, segons informacions d'altres indrets d'Espanya, com Andalusia, el fil del 3 té un doble inconvenient. Ens l'explica Joan Llambric, patró major de la Confraria de Pescadors de l'Ametlla.
Perquè la malla, nosaltres no reclamem res, sinó que la malla diuen de 50, doncs posem 50. El que volia posar quadrada, quadrada, el que volia posar la romboidal, doncs que posi la romboidal. Però el fil sí, demanem, aviam si pot ser del 5, pel sentit d'este, una, que no mos peti a l'hora d'un dia de que hi hagi un bon jornal, perquè no deixa de fretar sempre per terra, i l'altre, doncs que mos peli el lluç o les orades, el peix d'escata.
Llambric també ha explicat que en la darrera reunió de les federacions de pesca a Marbella amb el Consejo Consultivo Regional, el RAC, es va rebutjar la proposta europea de la malla amb fil del 3 i es va proposar que fos del 5. Ara el sector resta a l'espera de la resposta de Brussel·les.
I de la pesca d'arrossegament anem a passar a parlar ara del musclo, però atenció, anem a parlar de la festa del musclo. Per Camposta celebrarà aquest diumenge la festa dedicada a aquest molusc, una festa gastronòmica que té l'objectiu de potenciar el passeig del riu de la ciutat i promocionar aquest típic producte del Delta, amb més d'una finalitat solidària. Escoltem quines. Ho explica Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio.
L'Ajuntament d'Amposta i l'empresa La Musclera del Delta preveuen repartir fins una tona de musclos aquest diumenge, dia 4 de juliol, al passeig del riu d'Amposta, en el marc del que és ja la tercera festa del musclo de la ciutat. La festa del musclo ofereix als assistents degustacions d'aquest producte per un preu de 2 euros amb la beguda inclosa. La jornada s'iniciarà a partir de les 11 del matí d'aquest diumenge i comptarà a més amb activitats al riu. Tota la recaptació, ja que té fins benèfics, anirà a la Fundació Josep Carreras, que lluita contra la leucèmia. La responsable de l'àrea de dinamització econòmica de l'Ajuntament d'Amposta, Teresa Retxe, ha volgut destacar que el musclo és també un producte estrella de la gastronomia del territori i que és durant els mesos de juny i juliol quan té una qualitat excel·lent. A més, Teresa Retxe també ha explicat que realitzar aquesta festa al passeig del riu serveix també per promocionar la recuperació de la façana fluvial per tal de que Amposta no visqui d'esquena al riu. Teresa Retxe ens parlava d'aquestes dues vessants de la festa del musclo.
Pues sí, jo crec que són dos objectius preferents dins de l'àrea de promoció econòmica, promocionar el producte, les empreses locals, que també és un objectiu, i sobretot este indret, com dies, magnífic del passeig del riu, que ara ja tenim un recorregut que arriba hasta la illa de Buda. És un passeig on se pot disfrutar de la vora del riu i la vegetació, i que val la pena de vindre a conèixer.
L'empresa que organitza la festa, la Musclera del Delta, preveu repartir un miler de racions, donat que l'any passat ja es van distribuir-ne més de 800. El seu responsable, Ivan Fabra, ha destacat que, en ser la tercera edició, la festa del musclo es troba ja totalment consolidada i ha atribuït la qualitat del molús de la zona del riu Ebre, ja que, segons explicat, amb l'aigua dolça, el musclo adquireix unes característiques especials al tast que el diferencien dels musclos que es produeixen a la resta del món, a la vegada que també va reivindicar el canvi de nom de musclo de roca pel de musclo del delta. Fabra també ha volgut agrair especialment la seva participació als voluntaris i a les empreses que fan possible la realització d'aquesta cita gastronòmica, que, com saben, tindrà lloc aquest diumenge a la ciutat d'Amposta a partir de les 11 del matí a la vora del riu i on podran degustar musclos acompanyats de cervesa i vi.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Els minuts finals de l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre el dedicarem, com sol passar sempre, especialment els caps de setmana, a repassar l'agenda, algunes de les moltes activitats que tenen per aquest cap de setmana, a part de la que ja han escoltat. Anem a parlar ara, però, d'un altre tipus d'activitats, el mercat ecològic, per exemple, que se celebrarà a Alcanar, el mercat ecològic i artesanal, que serà demà dissabte al matí al centre d'atenció a Alcanar. També parlarà el nostre company Domènec Ramal d'una altra jornada que els joves del casal Aixumara han preparat també per a demà dissabte a la tarda amb la projecció d'un documental i la posterior celebració d'una taula rodona. Hola, Domènec.
Què tal, Josep? Efectivament, bona tarda des d'Alcanar i amb l'arribada del cap de setmana destaquem avui algunes de les activitats d'agenda que el nostre municipi es preparen. Activitats com aquesta de la qual en parlàvem ja fa uns dies, la celebració d'este mercat ecològic i artesanal que a les instal·lacions del mercat municipal demà dissabte es portarà a cap entre les 10 del matí i les 2 de la tarda. Un seguit de parades que oferiran als clients que hi acudisquen venda de fruita i verdura ecològica, sabons i melmelades artesanals, vi ecològic, pa artesanal, formatges i iogurts, mel i tot un seguit de productes, tots ells, com dèiem, en clau ecològica i artesanal. Però aquesta no és l'única convocatòria que el nostre municipi es prepara per al cap de setmana, ja que també per demà dissabte i en este cas a partir de les 7 de la tarda a l'edifici de serveis agraris, lo casal Aixumara han organitzat la projecció del documental Un País d'Empeus, un documental de Mariela Axia i Jordi Oriola, en el que a través de l'audiovisual volen proposar un debat social al voltant d'una nova cultura democràtica. Una forma de fer política que, partint dels valors, potencia la participació dels ciutadans i del teixit social en la definició de les polítiques territorials i les obres públiques a Catalunya. A la projecció del documental, que com hem dit començarà a les 7 de la tarda, seguirà la celebració d'una taula rodona amb la participació de membres de la Plataforma en Defensa de l'Ebre i també de la Plataforma en Defensa del Sénia, a banda dels mateixos creadors del documental, com deien Mariela Axia i Jordi Oriola. L'acte es portarà a cap a les 7 de la tarda a l'edifici de serveis agraris.
Doncs aquest cap de setmana a Santa Bàrbara podíem dir que ja es respira festa major, tot i que encara falta una setmana per a que comencin oficialment. Ahir per la nit, amb el sorteig de la ubicació dels carros i carretes per a la plaça de Bous i el sorteig de les taules per a les nits de ball, es començava a respirar un ambient festiu al municipi de Santa Bàrbara, reforçat pels taulells al carrer que l'Associació de Comerciants de Santa Bàrbara van treure amb motiu del començament de les rebaixes d'estiu. Avui l'assaig de festa major continuarà amb la segona jornada de comerços al carrer i l'inici, a partir de les 6 de la tarda, de les 12 jornades de futbol sala al poliesportiu municipal i la final del concurs de DJs organitzat pel pub La Sal del municipi. El dissabte, abans de les 7 del matí, demà, es començarà el tradicional muntatge de la plaça de Bous, un acte que aplega una part important de la població i que acaba amb l'obligat esmorzar. Un cop s'ha ubicat al seu lloc el carro o la carreta, des del que es gaudirà després de les tardes de festa taurina. Per la tarda de demà dissabte, a partir de les 8, el grup de veïns del barri de les Quatre Carreteres realitzaran l'habitual missa i benedicció de vehicles en honor a Sant Cristòfol. La nit del mateix dissabte, a partir de les 10:30 de la nit, la Unió Musical Jaume Balmes ha organitzat el concert de bandes en la que, a part d'actuar la mateixa banda organitzadora i la seva secció jove, té com a banda invitada enguany la banda de música de Rasquera. El dissabte acabarà el poliesportiu municipal amb el festival Video Disco Revival, amb música i projeccions dels millors grups de les dècades dels 70, 80 i 90. Ja el diumenge, el dia 4, hi haurà la segona edició de la competició de paintball a partir de les 9 del matí a la finca de l'Advocat i la trobada gegantera a partir de les 12 del migdia a la plaça City Seat, on plantaran els gegants de les colles de Tortosa, Vinaròs, Amposta, Alcanar, Ullecona, Camarles, Santa Bàrbara, Sant Carles de la Ràpita i Benicarló. La ballada de gegants i gegantes serà a partir de les 6 i mitja de la tarda, abans de donar inici a la cercavila que acabarà al poliesportiu, on es farà el tradicional canvi de pubilles. I continuem parlant de Santa Bàrbara, precisament de les seues festes majors, perquè abans i com a preludi d'aquestes festes majors podíem dir que arriba la guerra de la pintura, això sí, a Santa Bàrbara. I és que després de la bona experiència de l'any passat, un grup de joves del municipi tornen a organitzar una jornada de paintball al circuit muntat per ells mateixos a la finca de l'Advocat de propietat municipal. Òscar Marco, un dels impulsors, explicava que cada cop hi ha més afició a aquest joc esport. De fet, ell i una colla d'amics participen a diferents competicions pel territori. Ara, fins i tot, estan començant a gestar els tràmits per convertir-se en una entitat més del poble. Escoltem Òscar Marco.
Sí, a veure, a vegades nosaltres juguem cada 15 dies al camp de paintball, aquí a la finca de l'Advocat, diguéssim, i cada 15 dies juguem. Ara a l'estiu parem de jugar perquè fa molta calor, però cada 15 dies juguem. I sempre ve alguna colleta, va, que nosaltres volem jugar. Doncs deixem els marcadors i tot això. I després, claro, hi ha gent de Tortosa, d'Alcanar, gent d'Amposta, que ve també a jugar. Després, claro, enguany no s'ha pogut fer perquè enguany hem anat una mica tots de bòlit. Però hi ha sortides, hi ha campionats. Però si la gent s'animés i tot això, i siguéssim bastanta gent, doncs ja nosaltres mateixos podríem agarrar i poder fer competicions aquí al poble també. O agarrar i fer big games aquí a Santa Bàrbara també es podria fer. Ja estan tots els papers enviats i ha de faltar el tràmit, clar, el tràmit és el que costa. Però està tot enviat, que ens ho aprovin i a veure si fa l'any que ve o a finals d'estany podem ja ser una entitat.
Ara, i per tal de continuar fomentant l'afició al paintball a Santa Bàrbara aquest dissabte, 3 de juliol, i a partir de les 9 i mitja aproximadament del matí, han organitzat aquesta segona jornada. El preu de l'activitat és de 3 euros les 100 boles i els organitzadors deixaran també els protectors per poder participar a la competició. Marco destacava que l'activitat és apta solament per a majors de 16 anys i que és imprescindible seguir una normativa bàsica. L'escoltem.
Te donen un casco que tapa, que te cobrís tot el cap. Este casco és completament prohibit llevar-se del cap. Aunque chue, aunque ñague el que hasta que ñague una mosca dins el casco, completament prohibit. Si surts fora de la red, que és el post d'estat públic, en aquell moment ja te'l pots llevar, que hi ha una red protectora. Però dins del camp, aunque t'hagin matat, aunque ja s'hagi acabat la partida, completament prohibit. Després, la marcadora té un seguro. La marcadora és la pistola, diguéssim, la pistola de l'aire. Això porta com un seguret, com una balinera, que porta un seguro, lo tens de ficar. O sempre el canyó apuntant per cavall. Sempre està el típic xavalet que agarra i apunta al company, ah, que jo t'he matat. Això, si pot ser, tampoc. La marcadora, tant per te'n maten, aixequi la marcadora per cada dalt, conforme t'han matat, surts fora del camp sense llevar-te el casco. I de moment que surts del camp, baixa la marcadora i te'n vas al lloc on estiguen els companys nostres que allí t'agarraran la marcadora i et diran que ja tens de llevar-te el casco. Sempre i quan complissis les normatives. Els senyors allí no entrarà més.
El paintball, traducció literal al català de bola de pintura, és un esport en el que els participants utilitzen pistoles d'aire comprimit anomenades, com hem escoltat, marcadores, per a disparar petites boles de pintura contra els altres jugadors. En essència, és un joc de persecució complex, ja que els jugadors tocats per boles de pintura durant el joc són eliminats. Normalment, en una partida de paintball s'enfronten dos equips amb el fi d'eliminar tots els jugadors de l'equip contrari o complementar l'objectiu, com per exemple capturar la bandera o eliminar a un jugador en concret.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Tot i que Catalunya queda lluny dels efectes d'aquestes petites tempestes que afecten l'interior de Castelló o sobretot a l'Aragó, sí que arribaran al llarg del dia molt probablement alguns núvols prims cap a l'oest del país que puguin fer que el cel quedi una mica més enterbolit o enterinyat, sobretot al llarg de la tarda. Al matí es presenta assolellat, xafogós a la costa, amb temperatures de sensació que arribaran a situar-se al voltant dels 30 graus en molts sectors i el termòmetre es dispararà a l'interior, sobretot a partir de migdia i a la tarda, amb moltes xifres entre els 30 i 35, fins i tot tot no descartem que cap a ponent, doncs, tal com va passar ahir, es pugui arribar a superar els 35 graus. Si hi ha algun núvol d'evolució en el Pirineu, serà esquifit. No n'esperem en principi precipitacions, potser algun petit ruixat local. I de cara als propers dies sembla que el cel es mostrarà menys serè, més enterbolit, més entrenyinat. Això ajudarà a que l'ambient sigui més xafuós, sobretot en punts de la costa, i que les temperatures es mantinguin a ratlla, és a dir, no baixaran, però continuaran amb aquests valors càlids d'aquests darrers dies, i en tot cas sembla que el termòmetre podria continuar pujant i força a l'inici de la propera setmana.
La previsió meteorològica posa el punt i final a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Des d'aquí els saludem, els desitgem una bona jornada, un bon cap de setmana i els esperem a una nova edició de l'informatiu EMUTE. Fins aleshores. Edició.